Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat. Us hem ofert el cant de la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Ràdio Estel. Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Rifferra Café, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifferra Café, ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del camp a taula, avui dissabte 9 de desembre. Recentment, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l'aprovació dels reglaments de les indicacions geogràfiques protegides Brandi del Penedès i Ratafia Catalana i el seu reconeixement transitori. Cal esmentar que el Brandi del Penedès s'elabora a l'Alt i Baix Penedès i al municipi de Constantí, al Tarragonès, on tradicionalment s'ha elaborat. Es tracta d'una beguda alcohòlica destil·lada amb un color ambre, d'aroma intens i elaborada a partir de varietats de raïm blanc com la parellada, xarel·lo i macabeu. Una vegada completat el procés de fermentació del vi, es deixa reposar sobre el seu pòsit i, a continuació, se'l sotmet a una doble destil·lació. El líquid resultant es deixa envellir durant anys en botes de fusta de roure, on acabarà de prendre la seva personalitat organolèptica. Per la seva part, la ratafia catalana és un licor elaborat amb nous verdes i diverses herbes aromàtiques, que inclouen, com a mínim, marilluïsa, canyella, clau i nou moscada. A més, es pot utilitzar sucre caramel·litzat per aconseguir la coloració marró característica. El temps mínim de maceració hidroalcohòlica de les nous és de 3 mesos i el d'envelliment en recipients de fusta també és de 3 mesos. Ara, el pas que els hi queda a aquests dos productes és el més complex, que siguin coneguts pel gran públic. A Catalunya hi ha moltes denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides. I estic convençut que, tot i les campanyes de promoció realitzades, hi ha un gran nombre de consumidors que desconeixen la seva existència. A sobre, tenen el problema afegit, en molts casos, que es tracta de petites produccions amb la qual cosa es dificulta més el seu coneixement. Tot i això, seguim pensant des del camp a taula que cal seguir apostant pels productes de qualitat certificada i més si són produïts al costat de casa.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
Arran d'una jornada realitzada per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA de la Generalitat, sobre el tercer informe del canvi climàtic i l'agroalimentació, hem volgut tornar a parlar d'aquest tema amb Robert Sabé, investigador de l'IRTA i coordinador de vitivinicultura d'aquest organisme. Bon dia, senyor Sabé, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Bon dia, Isidre, i moltes gràcies per trucar-nos i per considerar-nos.
Doncs, la primera pregunta seria com queda l'agroalimentació en aquest tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya?
Aviam, queda com per desgràcia, té que quedar respecte a les condicions que s'estan generant de canvi climàtic. El que sí que cal fer molt palès és que ha sigut un informe que com sempre, el CATS, que és un dels promotors d'aquest informe, i un avalut després del canvi climàtic, aquesta vegada encara hi han donat més rellevància com els dos primers informes. Mirant d'incidir en temes molt més concrets que donguessin realment el factor més important d'afectació que pugui haver-hi. I en aquest sentit, el primer punt que tenim que tindre molt present és l'important problema de dèficit d'aigua, l'important problema de sequera que tindrem en les noves projeccions de clima i, consegüentment, en l'activitat agrícola que està lligada al territori.
Quines estratègies d'adaptació i mitigació per l'agricultura i la ramaderia proposen des de l'IRTA?
Aviam, jo li parlaré sobretot de les estratègies d'adaptació i mitigació associades a l'agricultura, al sector vegetal, i li puc, potser, portar algunes pinzellades de coses que podrien dir comentat altres companys meus, en temes de pesca o de ramaderia. En quant a l'agricultura, està claríssim que el canvi climàtic ens afecta en dos vertents. Un, la sequera com a tal, hi haurà menys aigua, estem parlant d'un 25% menys a la part final d'aquest segle, i, per una altra part, canvis amb la temperatura que generen importants canvis, alguns molt visibles, com són els canvis amb l'aparició de fulles o amb la caiguda. Recordem que fins al dia 20 del mes de novembre encara teníem fulles verdes a molt dels arbres i molt dels conreus que hi ha perennes per Catalunya, però n'hi ha altres de no visibles perquè són molt importants, que són tots els que van associats al metabolisme, a l'activitat bioquímica, que fan que, podrien dir, les maduracions no siguin igual de compassades en tots els seus aspectes com eren abans i hi hagin determinades qüestions com la coloració, que dona aromes i sabors respecte a la quantitat de sucres que donaria, podríem dir, capacitat energètica, estiguin molt desacompassats. Això, per a alguns productes, pot ser un tema secundari. No tindrem la mateixa qualitat visual, potser, amb una poma, però amb un producte en què les dues coses tenen que barrejar, com és un vi o com podria arribar a ser un oli, no tindre la mateixa composició en pell que la que tindríem, podríem dir, amb la pulpa, genera qualitats molt distintes que són realment afectaran molt el producte final. Seríem agricultura. Quan anem a ramaderia, doncs, bueno, tots els temes associats a l'aigua tornen a ser un tema cabdal. La ramaderia extensiva tindrà problemes en quant a les pastures que podrà fer, per tant, aquest desplaçament cap a llocs més humits o més alts sembla que tindrà que ser un tema normal, i per la que està estabulada tindrem un doble problema. Un, el dels productes que nosaltres generem aquí al territori i que els generem d'alimentació, estan compromesos en tant en quant la seva viabilitat d'aigua serà més minvada i, consegüentment, tindrem menys producció. Això voldrà dir, en alguns casos, exportació, i això vol dir una diferència de costos. I, per una altra part, El manteniment, la qualitat ambiental d'aquests animals estabulats requerirà de sistemes de refrigeració, molts dels quals passen per l'aigua. I això vol dir que tindrem una despesa extra d'aigua per poder mantenir la temperatura òptima de producció d'aquests animals, la temperatura de confort perquè puguin fer la seva tasca. Uh-huh. En quant a pesca, tenim un problema associat, que és l'acidificació del mar, i això genera problemes pels organismes de closca, els mol·luscs, però per una altra part també estem veient que podríem dir que aquest increment de temperatura modifica claríssimament la quantitat d'aliment que pugui haver-hi a la part de la línia de costa, que és on, generalment, sobretot, la pesqueria catalana desenvolupa la seva activitat. Per tant, estem en un sector altament compromès, perquè som un sector lligat al territori, lligat al paisatge. Sí. I qualsevol afectació ambiental que hi hagi, sens dubte, ens afecta.
El que passa que ja havíem parlat amb vostè del tema. Per exemple, una zona com el Delta de l'Ebre està clarament afectada per aquest canvi climàtic, no? Per la pujada també del nivell, els camps d'arròs, els arrossars, sembla ser que hi ha un estudi fet per l'IRTA, sí, que si no desapareixeran gairebé, vull dir que ens haurem una mica de canviar el xip també, perquè per l'altre costat hi ha, aviam, no en grans produccions, però s'està provant també en zones d'alçada, en el cas de la vinya, a provar algunes varietats, no?, que s'adaptin, una mica preparant-se ja perquè canvi, no?
Aviam, estem davant d'un paisatge, i com tot paisatge és un puzzle de diferents paisatges més petits i tal. No tots es veuran igual d'afectats i no tots, podríem dir, serviran de solució per tot l'altre. Anem una mica a pam respecte al que vostè ha comentat. El Delta de l'Ebre és una zona, podríem dir, altament afectada per les condicions ambientals. De fet, Ramon Margalef, el gran ecòleg català, sempre ho havia dit, i així ho va fer palès quan les Olimpiades, quan es va plantejar, podríem dir, si es feien el camp de regates en el Delta Llobregat o es feien en el llac de Banyoles. Sempre es va negar a fer-ho al llac de Banyoles, perquè deia que era una peça única, mentre que els deltes és una estructura absolutament dinàmica i viva. El Delta de l'Ebre, si no hi fóssim nosaltres, també canviaria al llarg dels temps. Nosaltres el que fem és accelerar els processos, i sens dubte l'accelerar-los i generem problemes. El Delta de l'Ebre, com tots els deltes, està ensorrant sempre, perquè està creixent o està sostingut sobre una massa d'aigua. Mm-hmm. Però és que, a més, hem tallat la font de subministrament de sediments que està al pantà de Mequinensa. Primer punt. Estem incrementant, podríem dir, tot el tema, podríem dir, d'increment del nivell del mar. Segon punt. I tot això amb un increment de temperatures. Per tant, té uns efectes clarament negatius, que és cada vegada l'entrada d'aigua salada cap a dintre del delta, amb el perjudici que pot haver-hi pels conreus. Uh-huh. Però, per una altra part, també, quan a vegades pensem que la barra del trabucador, i això és un treball que és per gent de l'IRTA i gent de la Universitat Politècnica de Catalunya, cada vegada es trenca més, i hi ha més entrada d'aigua de mar obert que va dintre de la badia dels Alfacs, també estem ajudant una cosa, que és mantenir el nivell d'oxigen en aquesta badia, i, consegüentment, la viabilitat dels mol·luscos que pugui haver-hi. Uh-huh. Perquè, si no, l'increment de temperatura fa que hi hagi menys oxigen dissolt i hi hagi problemes reals en quant a la viabilitat de les pesqueries que pugui haver-hi allà. Per uh-huh. tant, és un equilibri molt inestable, molt afectat, i que requerirà de, no una solució, sinó de moltes solucions treballant al mateix moment. Algunes d'elles ja ho està fent a l'IRTA, com és tractada tornar a depositar sediments que es treuen, podríem dir, de l'aigua de l'Ebre per enviar cap a la part del Baix Penedès i del Garraf per ser potables, doncs tornar tots aquests sediments cap al delta per tractar de reduir, podríem dir, aquesta subsidència, aquest enfonsament del delta cap a dintre del mar. Uh-huh. Canviant de tema, vostè ha parlat dels moviments que amb alçada. Sens dubte són interessants, uh-huh. però no són la solució. L'exemple que tenim més palès aquí a Catalunya és el de la viticultura. Hi ha grans cellers, importants cellers, que han desplaçat part de la seva producció, o millor dit, han començat a fer producció amb alçada. Mm-hmm. Alçada vol dir 800, 900 metres, inclús, podríem dir, més enllà dels 1.000 metres, algun celler ho està tractant de fer per fer uns vins especials d'alta muntanya. Això és una bona solució per treure productes nous, però com pot vostè comprendre, no és la solució per canviar la viticultura nostra de 70.000 hectàrees i passar-la, podríem dir, en condicions de muntanya. Mm-hmm. És inviable, totalment inviable.
Mm-hmm. Ja per acabar, sí, perdoni que el talli, és que ja el temps anem una mica...
Perdoni, perquè potser m'hi estàs massa.
No, una mica justos. Simplement, el canvi climàtic és un repte pel sector agroalimentari, després de tot el que hem comentat, o una oportunitat?
És un gran repte, que si sabem jugar amb ell, podem tornar a aconseguir oportunitats. Les oportunitats pot ser la diversitat de producte, la estacionalitat de producte, la variabilitat dintre d'un mateix producte que està fent-lo diferents llocs, aconseguir qualitats i característiques diferents. Però d'entrada és un gran repte. Penso que és un dels sectors de la nostra societat que més consciència té de que el canvi climàtic existeix, però ara requereix de, realment ajudes a nivell governamental perquè això es pugui començar a fer. Exemple, la governança de l'aigua segueix estant en mans, podríem dir, de lleis fetes a principis del segle XX. I, per exemple, la dependència energètica, encara tenim una llei mordassa que ens fa que no hi hagi manera de poder treballar amb les energies alternatives. Això són dos punts clau per poder-nos adaptar al canvi climàtic, poder disposar d'aigua i poder disposar d'energia no contaminant. Si tenim aquestes dues coses realment més aprofitades, jugant amb totes les altres característiques del paisatge i amb l'habilitat que ja té el sector agropecuari de funcionar, podem convertir en una oportunitat proveint productes diferents, però de qualitat molt elevada.
Doncs agraïm a Robert Sabé que ens hagi pogut tornar a parlar del canvi climàtic i els seus efectes en l'agricultura i ramaderia de casa nostra.
Pues moltes gràcies a vostè, senyor Font, i ja sap, disposi de nosaltres com vostè li sembli més oportú. Moltíssimes gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
Des de la direcció del mercat del peix de Mercabarna ens informen aquesta setmana d'un producte en concret. Es tracta del bonítol. Convé diferenciar entre el bonítol del sud, també anomenat bonítol comú o de l'Atlàntic, i el bonítol del nord, denominat tonyina blanca i que pertany a la família dels túnics. El bonítol es diferencia de la tonyina per la longitud de l'aleta pectoral, que el bonítol és força més llarga, així com per les ratlles obliques de color fosc que aquest presenta a banda i banda de la zona dorsal. La seva carn és de color més pàl·lida, a diferència de la resta de productes de la seva família, que la tenen més vermella. I on es pesca el bonítol? Doncs el bonítol que arriba a les nostres peixateries es pesca al Cantàbric, a l'Atlàntic tropical i a la Mediterrània, a les costes del sud peninsular. La temporada del bonítol comprèn els mesos d'estiu i fins i tot l'octubre. Pel que fa a les característiques, posseix un cos esvelt i allargat, una mica comprimit. Es caracteritza per la seva enorme boca amb dents còniques i petites, així com pels seus ulls grans i rodons. El seu color és blau platejat i els exemplars més joves presenten el dors blau amb ratlles fosques que descendeixen dels costats i són travessades per aletes longitudinals. És un animal carnívor i s'alimenta de sardines, anxoves o sorells. Quant als valors nutricionals, el bonítol és un peix blau, amb un contingut gras elevat en comparació amb els peixos magres. Posseix 6 grams de greix per cada 100 grams de porció comestible. El seu greix és ric en àcids grassos omega-3, que contribueix a disminuir els nivells de colesterol i de triglicèrids en sang. Respecte a altres peixos, té un contingut excel·lent de vitamina B3 i B12. En relació amb els minerals, posseix quantitats interessants de potassi, fòsfor, magnesi i ferro, a més de iode. A més, té un alt contingut en purines, que l'organisme es transformen en àcid úric. A la gastronomia, és un peix molt versàtil i es pot cuinar de moltes formes. Al forn, en cebat, estofat amb patates, en escabeig, a la brasa i fregit amb tomàquet. I una vegada havent parlat del bonítol, el Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna ens dona a conèixer cada setmana més coses d'un producte en concret. Avui parlarem de la taronja. El taronger dolç procedeix de les regions orientals d'Àsia, en concret de la zona sud-est de la Xina i l'arxipèlag malai. El seu cultiu es realitza a la Xina des de fa milers d'anys, des d'on es va estendre per tot el sud-est asiàtic. Posteriorment, es va expandir tant el taronger dolç com el taronger amarg per tot l'Orient per la ruta de la seda. Les taronges dolces van ser molt apreciades pel seu sabor, tot i que encara eren molt amargues, i per les seves propietats curatives. El cultiu dels cítrics es va estendre des d'Europa als Estats Units, on hi ha àrees de cultiu florents en Florida i Califòrnia. A Sud-amèrica, on el Brasil gaudeix de la quota més alta en el mercat mundial de taronges, a Sud-àfrica i a certes parts d'Austràlia. Actualment, el taronger és un dels fruiters més estesos per tot el món, sent els principals països productors Brasil, Estats Units, Espanya, Itàlia, Mèxic, Índia, Israel, Argentina i Xina. A l'estat espanyol destaca València, Múrcia, Huelva i Sevilla. De la seva composició nutritiva destaca el seu escàs valor energètic, gràcies al seu elevat contingut en aigua i la seva riquesa en vitamina C, àcid fòlic i minerals com el potassi, el magnesi i el calci. Aquest darrer tot just s'absorbeix per l'organisme. Gràcies a les diferents varietats de taronges, es pot gaudir d'aquesta fruita durant tot l'any. Els tarongers floreixen a principis de la primavera, amb un període de maduració que abasta des de mitjans de la tardor a gairebé iniciar l'estiu, de manera que durant aquests mesos estan en la seva millor època. Ja per últim, podem dir que la taronja és una de les fruites amb més protagonisme a la gastronomia, ja que s'empra en les diferents cuines internacionals per acompanyar múltiples plats. Fer pastissos, pa de pessic, batuts, macedònies, gelats, còctels, amanides, farcits i salses. Combina molt bé amb la xocolata, pel que és freqüent que s'utilitzi com a farcit de productes de rebosteria i pastisseria. La taronja és un ingredient fonamental de les salses agredolces que són típiques de la cuina oriental.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. El plat.
Joan, quina recepta de les que elabora el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona tenim avui?
Doncs, Isidre, avui us porto un arròs amb bolets i carbassa.
I quins ingredients caldran per elaborar-lo?
Doncs agafeu llibreta i bolígraf i preneu una nota. Per 4 persones necessitarem 350 grams d'arròs integral, 500 grams de carbassa, un porro, 3 grans d'all, 300 grams de bolets variats, 40 grams de formatge parmesà ratllat, un brot de farigola, 4 brots de julivert, 3 cullerades soperes d'oli d'oliva, sal i pebre.
I ara, Joan, com prepararem aquest arròs amb bolets i carbassa?
Doncs en primer lloc es posa a coure l'arròs amb l'aigua i un pessic de sal i quan comença a bullir es baixa el foc al mínim, es tapa i es deixa coure entre 30 i 40 minuts, depenent del tipus d'arròs, fins que l'aigua s'hagi absorbit. Es pela la carbassa i es talla a daus. A continuació es netegen els bolets i, si s'escau, es tallen a làmines. Es cou el porro net i tallat petit i els alls pelats i laminats dins d'una cassola amb l'oli durant uns 5 minuts aproximadament. S'hi afegeix la carbassa amb els bolets, la farigola, la sal i el pebre. Es cou entre uns 15 i 20 minuts. Passat aquest temps s'hi barreja l'arròs i el julivert net i picat. Es rectifica de sal i pebre i es remena bé. I ja està, ja tenim aquest plat, que se serveix amb el formatge parmesà pel damunt. Com a suggeriment, si s'utilitza un arròs no integral, es pot afegir a la cassola juntament amb la carbassa i els bolets i amb el doble de volum d'aigua que arròs. I fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
L'agenda.
Dilluns 11 de desembre es realitza al Prat de Llobregat la 14a jornada tècnica de la Fira Avícola de la raça Prat. El dia 12 se celebra a Manresa una jornada de conreus extensius ecològics. A Prats de Lluçanès, una de bones tècniques i pràctiques forestals. A Ullastrell, una sobre l'aprofitament de la biomassa en espais periurbans. I a la Selva del Camp, una sobre relleu generacional centrada en l'assessorament per la jubilació i el suport per als joves. Dimecres 13, Tàrrega acull una jornada sobre bombament solar, amb la presentació d'instal·lacions i Prats de Lluçanès, una sobre la posada en valor dels productes locals mitjançant els restaurants de proximitat. El dia 14 de desembre es du a terme a Lleida una jornada en la qual es parlarà dels aspectes més rellevants de la responsabilitat civil de l'empresari agrari. Tàrrega, una sobre la programació del rec amb sensors d'humitat i de sol, i Mollà, una sobre com s'ha d'entendre i optimitzar la factura energètica. El mateix dia s'efectua a la Seu d'Urgell una jornada sobre la construcció en fusta a l'àmbit municipal. A Balaguer, una sobre les novetats a la gestió de les dejeccions ramaderes. A Almoster, una sobre la xilella fastidiosa. I a Olot, un taller sobre el procediment administratiu electrònic. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha informat que els dies 12 i 13 de desembre s'efectua a l'Escola Agrària del Pirineu, a Ballester, un curs de producció i conservació de llavors. Per finalitzar, aquest mateix centre formatiu organitza el 13 de desembre un curs d'avaluació sensorial de formatges.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. Les fires.
Avui dissabte 9 de desembre es realitza a Pobla de Segur la Fira de Nadal. Avui, demà diumenge, se celebra a la Fatarella la Festa de l'Oli, mostra de productes artesanals i tradicionals, i a Ulldecona la Fira de Nadal. Demà diumenge, 10, es du a terme a Prats de Lluçanès la Fira de Santa Llúcia. Del 15 al 17 de desembre s'efectua a Cardedeu la Fira de Nadal i del Torró Artesà i al Prat de Llobregat la tradicional Fira Avícola de la raça Prat. Per últim, el 16 i 17 es fa a Centelles la Fira de la Tòfona, a Baix el Mercat de Nadal, Fira de Capons, Aviram i Motius Nadalencs i a Vilafranca del Penedès la Fira del Gall.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
Finalitzem el nostre espai d'avui i ho fem, com més habitual, amb música. En concret, amb la cançó Human, de The Killers, que pels culers porta bons records i pels que no ho són, també està bé. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes, aquí, a Ràdio Estel. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your eyes.